Continguts en xarxa. El Pou.
Un millorador d'arbres fruiters és una figura que selecciona i incideix sobre les varietats de plantes per aconseguir una fruita més dolça, més resistent i de millor qualitat. El Centre de Recerca Agrigenòmica els ajuden des del punt de vista genètic perquè puguin fer la seva feina, que data de temps immemorials, amb la màxima eficiència. En parlem amb Maria José Aranzana, investigadora del centre. Núria Sánchez Coll, moltes gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies per venir.
Les plantes tenen sistema immunitari?
Sí, les plantes tenen sistema immunitari. És un aspecte bastant desconegut de les plantes, però, òbviament, les plantes han desenvolupat sistemes per defendre's davant de les plagues que les ataquen constantment.
Perquè encara hi ha plagues.
Sí, les plagues són, de fet, estan per tot arreu. Hi ha plagues endèmiques, hi ha plagues que realment causen unes pèrdues en les collites que moltes vegades són inassumibles pels agricultors.
I com funciona aquest sistema immunitari de les plantes?
Doncs, bueno, les plantes hem de pensar que són organismes que són sèssils. Sèssils vol dir que no es poden moure, és a dir, estan ancorades al terra. Aleshores, elles han de ser capaces, des de la seva posició, de rebre, percebre i contraatacar qualsevol cosa que els hi ve de fora. Aleshores, aquest sistema immunitari és particular en el sentit de que és cèl·lula a cèl·lula, és a dir, cada cèl·lula percep a l'organisme que l'està atacant i és capaç de muntar una resposta molt ràpida i defendre's.
D'alguna manera, clar, les plantes el que es troben no ho poden evitar, és a dir, si un dia fa molta calor, a l'ombra no es poden posar.
Exacte, és part del mateix, sí.
I en el cas de les plagues, tampoc, quan les coses que arriben, arriben.
Exacte.
I a part d'aquesta particularitat de que cada cèl·lula a cèl·lula funciona, vosaltres treballeu en aquesta, precisament en com es defensen dels bacteris. Quines característiques té una planta per defensar-se d'aquests bacteris?
Doncs la planta té diversos sistemes. Hi hauria un sistema més a gran escala, no?, que seria estructures, que de fet això és el que estem estudiant, doncs el fet de que la planta sigui capaç de tenir els estomes més petits o tenir una tija més gruixuda, doncs això ja fa que sigui més o menys resistent a una bactèria o qualsevol altre patogen. Però després hi ha a nivell més molecular, és a dir, la planta tindria uns sistemes a nivell de la cèl·lula de percebre aquestes bactèries que l'estan intentant envair i després dins de la cèl·lula hi ha una altra sèrie de sistemes també moleculars.
I la planta és capaç d'anar-ho modificant amb els anys, perquè entenc que també les amenaces canvien.
Exacte, això és molt important. És a dir, és un sistema que és molt dinàmic, perquè així com la planta va desenvolupant sistemes per defensar-se dels patògens, els patògens, al seu temps, van evolucionant sistemes per saltar-se aquestes defenses de la planta. Aleshores, és un sistema que és contínuament, és com una guerra, que cada cop l'enemic desenvolupa armes que són com més fortes contra l'altre.
I a nivell des de fora, com hi podem influir en aquestes defenses que desenvolupa la planta?
Doncs podem influir a base de conèixer els mecanismes que ho estan regulant. És a dir, si per exemple coneixem els mecanismes que poden bloquejar l'entrada de patògens a través de l'arrel, com és el cas de la bactèria que estudiem, que entra per l'arrel i es fica per tota la planta, doncs això llavors ho podríem passar a plantes que no estan preparades per rebre aquest bacteri, amb el qual desenvoluparien aquesta resistència.
Explica'ns una mica aquesta bactèria, la protagonista aquesta que esteu investigant. Explica'ns quines característiques té, com és, l'hem de patir molt per les nostres plantes.
Doncs aquesta bactèria, el nom científic és Ralstonia solanacearum, val? I és el que causa el nom comú de la malaltia és el marciment de la planta, val? És un dels marciments, n'existeixen diversos. Aquest en concret, causat per aquesta bactèria, és una bactèria que entra... Està al sol, a terra, entra a través de les arrels, aleshores travessa totes les capes d'arrel de la planta, entra als vasos conductors, al xilema, i a partir d'allà puja cap amunt i tota la planta queda infectada. La particularitat que té, que la fa una bactèria molt interessant i molt dolenta pels agricultors, diguéssim, és que no mostra cap símptoma fins que la planta està completament infectada. Aleshores, és molt silenciosa, però en el moment en què arriba a dalt, la planta es marceix. Aleshores, tens un camp de tomaqueres, per exemple, que està completament sa, i d'un dia per l'altre apareixen totes les plantes marcides. Un dels problemes forts que té és que es queda, és molt resistent la bactèria en si, pot passar períodes climàtics molt diferents, aguanta el terra, i aleshores un cop un camp ha estat infectat ja no s'hi pot fer res, aquell camp queda contaminat.
I què es pot fer per evitar que això, que es propaguin aquest tipus de plagues, per exemple? Entenc que en el cas de les plagues humanes sempre hi ha com primer es pot lluitar després i després de forma preventiva d'alguna manera, però en el cas de les plantes, què es fa per lluitar contra una plaga?
Clar, depèn de la plaga, no? En aquest cas en concret, per exemple, si fos una plaga humana, en ser una bactèria es podria pensar en utilitzar antibiòtics, però clar, en el camp, pensar en l'ús d'antibiòtics de manera indiscriminada doncs és bastant complicat. S'ha utilitzat de vegades per casos molt, molt puntuals als Estats Units, però ara aquí, vull dir, Europa és molt restrictiva en els usos, en el tipus de tractaments que es poden fer. Aleshores, hi ha diverses maneres de, diguéssim, veure com solucionar aquest problema. Un seria l'ús de plantes transgèniques, però sabem que aquí a Europa també és molt restrictiu, serien plantes millorades, és a dir, que tu fossis capaç de posar els gens que controlen la resistència i fer les plantes més resistents. Però bueno, s'està pensant també en sistemes més ecològics, per exemple, doncs, fer tractaments a l'arrel amb comunitats de bactèries que millorarien la performance d'aquesta planta en concret. Però bueno, nosaltres des d'aquí pensem que els tractaments més eficients són aquells que passen per la modificació genètica, perquè és el que sempre ha anat funcionant millor.
I a Europa, davant de tota aquesta resistència que hi ha als transgènics, de cara al futur, creus que això pot arribar a canviar o...?
Ho veiem complicat, perquè tal com s'ha estat posicionant Europa amb això, que ha donat molta veu, diguéssim, a diferents organitzacions, no pensem que els transgènics siguin acceptats en un curt plaç. Però ara hi ha altres metodologies que també passarien per modificar el genoma d'aquestes plantes i que no implicarien la inserció de transgens. Val? I aquests tipus d'edició genòmica han estat acceptats a la Unió Europea i això es començarà a implantar.
I el canvi climàtic, imagino que és un canvi d'escenari total pel que fa a les plantes, de la mateixa manera que nosaltres també canvia la percepció que tenim del nostre voltant, si canvia el clima, entenc que les plantes d'alguna manera es troben davant de noves amenaces, també.
Mm-hmm, exacte. Les plantes, a part de que amb el canvi climàtic ara s'han d'adaptar doncs, a condicions de sequera, aquí en concret, doncs, més acusades i també més calor, les seves defenses es veuen debilitades i després hi ha el factor de que el tipus de plagues que les envaeixen canvia completament, perquè, per exemple, el patogen que estudiem nosaltres, que és un patogen subtropical, doncs ara s'hi troba millor en un país com és aquest, no? Perquè han pujat les temperatures. I també, d'altra banda, hi ha tot el tema de la globalització que fa que les plagues vagin d'una banda a l'altra del món sense cap tipus de barrera.
D'alguna manera, ara que t'escolto parlar de les plagues de les plantes i això, els paral·lelismes amb les malalties humanes s'assemblen bastant. Per què no s'han parlat tampoc de les plagues de les plantes?
Doncs molt bona pregunta. Pensem, bueno, d'una banda, el problema és que potser nosaltres no en fem prou difusió, però també perquè a nivell humà sempre hi ha com aquest egoisme de preocupar-se més pel que ens afecta. Aleshores també tenim menys finançament perquè també a nivell de les entitats finançadores ho troben menys important, però bueno, això és el que pensem que ha de revertir, perquè si no hi ha plantes no hi ha aliment pels humans.
I tornant una mica al que deies abans, coses que ens puguin afectar a nosaltres aquí a Catalunya, quines plagues ens trobem ara mateix? Quines plagues estan afectant les plantes i els arbres d'aquí a Catalunya?
Doncs, bueno, hi ha moltes plagues que potser són bastant recurrents, però que tot i així doncs, continuen causant moltes pèrdues, no? Hi ha molts fongs com Fusarium que afecten els tomàquets i altres hortícules, però hi ha plagues que són les denominades de quarantena, com aquesta que estem estudiant nosaltres, no? Ralstonia, que també afectaria totes les plantes hortícoles i per la qual no hi ha absolutament cap cura. I si no, també hi ha la vispeta del castanyer, que ara mateix doncs està carregant-se tots els castanyers que hi ha a la natura.
Em comentaves abans que les oliveres també pateixen plagues, especialment a Itàlia, no sé si aquí ha arribat també la que van patir.
Doncs sí, és una de les plagues que més ens preocupa, no? Perquè s'ha determinat com a plaga de quarantena aquí a la Unió Europea. Es tracta d'una bactèria que es diu Xylella fastidiosa, no?
El nom indica bastantes coses.
El nom és molt indicatiu. I és una bactèria doncs, que bueno, certs insectes injecten dins del floema o dels vasos vasculars de la planta, i passaria una mica el mateix que amb la nostra bactèria, que causa la mort súbita d'aquesta planta. Aleshores, per planta de port petit, doncs no seria tan preocupant, però ha arribat a Europa i s'ha trobat un hoste, que és l'olivera, que mai havia vist aquest patogen i no estava gens preparada pel patogen. Aleshores, al sud d'Itàlia ha començat a matar les oliveres a una velocitat molt forta, o sigui, estan bàsicament desapareixent les oliveres, no hi ha cura, i ara aquí a Europa sí que hi ha un finançament bastant important per part de la Unió Europea per trobar formes de combatre aquest patogen.
I una plaga de quarantena què significa?
Plaga de quarantena vol dir, es denomina segons l'impacte econòmic que tingui. Aleshores, les plagues de quarantena d'aquí a Europa seran diferents que les de l'Àfrica. Aleshores, aquí, ara mateix, les plagues de quarantena són aquelles, bàsicament, per patògens que han estat importats des de l'exterior i contra els quals les plantes no estan gens preparades i causen uns danys que són irreparables.
Però què vol dir? O sigui, com es reacciona? Hi ha una diferència de reacció entre una plaga de quarantena i una que no ho tingui?
Sí, per exemple, a nivell de laboratori s'ha d'estar preparat d'una altra manera, perquè com que és una plaga que si es dispersa en un ambient on no hi ha estat abans, doncs causa uns danys molt importants, s'hi ha de treballar en condicions de quarantena. Són condicions de bioseguretat que són més enllà de les que treballem en un laboratori normal. Són laboratoris tancats, on ha d'estar tot confinat, on hi ha unes mesures de neteja especials...
Sembla que hi ha molt a descobrir en el món de les plagues de les plantes i les malalties que poden patir. Núria Sánchez Coll, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
El POU. Continguts en xarxa.